I tanquem programa, com tots els dilluns, parlant Calero, el Sempre amb tu, a la Cala Ràdio i amb la companyia de Joan Rebull. Joan, ben trobat, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim un programa diferent.
Una mica més teòric.
Una mica més, perdó?
Teòric, una mica més teòric.
Més teòric. En què consistirà? Verem.
Jo parlaria de la influència o la no influència del valencià en la parla calera.
El títol, Joan, no sembla massa clarificador, sí o no? Els valencians van ser, presumptament, diem, els fundadors del nostre poble. Ells van deixar petjada clara al calero, la nostra manera de parlar, sí o no? O potser?
Sí, a veure, ho diria al final, però si t'ho haig de contestar de seguida, diria que per molt que alimentem el mite de la Fundació Valenciana del nostre poble, el dialecte valencià no ha influït de forma significativa en el calero, que dit també així, de forma general, està més vinculat al parlar de la franja Perelló-Mora-Lleida que als accents tortosins i valencians, tot i que hi ha alguns elements, algunes semblances dels parlars de Garbí que s'han quedat també a casa nostra. Per necessitat, i és això que et deia que avui és una mica més teòric, hem d'emprar una d'aquestes big words que diuen en anglès, grans paraules, que no m'agrada traure quan es tracta un tema de forma col·loquial, que és l'estil d'aquest programa de Jo parlo calero. I la paraula és sociolingüística, que ve a ser la relació entre la llengua i l'estructura i evolució de la societat. Aquí al poble, tu, a vegades, fins ho has posat sobre la taula, algunes paraules o frases varien d'una part a l'altra part de cala, o d'una classe de caleros més il·lustrats a uns altres més analfabets. Dic més analfabets, que se m'entengui bé, perquè segons quins temes tractem, tots ho som d'analfabets. Per exemple, parlaves tu fins a vegades aquesta T que senties dir al final de la paraula mar, que es transformava en Mart, o d'home, d'home, en compte d'home, home, o nantros, en compte de naltros, o more, en compte de mare, o professor, en compte de processor, o l'ús de pues, en compte dels dons.
També lo domés. Ara escrivim només, domés, o ningú.
Molt bé.
Escrivim lo ningú. La N per la D, també
molt
la canviem. I també lo prèmit. He guanyat un premi.
És la T que dius tu quan has parlat de mar, no? És d'alguna manera és com si reforces la vocal feble de premi, diguéssim. No?
I també que els joves, quan fem broma, quan érem crios, la jota acabada en qua, per exemple, hem de dir Juanita, Juanita.
Juanita, molt bé, molt bé.
O l'Alequia. Vull dir, també es feia molt, o el crompar, vaig a crompar, no a comprar. La R o el teatre.
Molt bé.
No al teatre. Vull dir, abans, donant-li força al començament, després de la T i no al final.
Això, un calero, una calera, que t'he dit abans, entre cometes, il·lustrat, una mica més format, de formació una mica més acadèmica, no ho diria al poble. Però més aviat ho diria aquella gent que no tenia una formació acadèmica, ja saps tu que els xiquets anaven a la mar als 11 anys, vull dir que poca escola hi havia acabat. Doncs sí, aquestes diferències, matisos o registres que es poden observar entre diferents estrats socials, entre gent treballadora i gent benestant, entre gent que no es cultiva i gent que freqüenta cercles culturals, entre gent jove i gent gran, entre el català del calero nascut aquí i del calero del que ha vingut de fora. O entre, i per desgràcia això té actualitat, els xiquets que a l'escola reben ara un català estàndard i els que ja no som tan xiquets, que vam ser adoctrinats en les escoles castellanes imposades a Catalunya pels que van guanyar la guerra, quan la supervivència de la nostra llengua depenia només del català que parlaven a casa, el català de mon pare, el català de ma mare. Ni el capellà ens podia predicar en català. Van voler aniquilar la nostra llengua, però no ho van aconseguir. Tot això és el terreny i el tema de la sociolingüística, que abans ahir nomenat. I un capítol important d'aquesta disciplina és la relació entre la llengua i els esdeveniments de la història d'un poble. Els fets i factors històrics i culturals del passat històric de la Cala són elements molt importants en la composició de la nostra forma de parlar.
Joan, quina és la nostra història? Com ens arriba la notícia d'aquests pocs més de 200 anys des que hi va començar a haver gent aquí estable a l'antiga Cala de l'Ametlla? Com ho sabem?
Sense menystenir, sense despreciar les aportacions d'història calera i marinera de Ramon Margalef, per exemple, i els estudis de les nissagues familiars i altres assajos de gent interessada en el tema...
La filla del mar...
Ramon la va escriure, Ramon, no? Filla del mar, sí. No? Molt bé. En efecte, doncs, les dues persones, per això, més destacades, que ens han contat la història del poble, són el caporal Ampollero Martí Gelabert Colomines, ara farà uns 100 anys, i Xavier Figueres, que va començar a escriure i a explicar-nos el nostre passat, farà uns 30 anys.
Amb les notes històriques.
Notes històriques de l'Ametlla de Mar va ser el primer llibre. Ha continuat en la saga de llibres. Realment, Xavier, sí. Ja sempre ho dic, és inapreciable el que mos ha fet. Els dos afirmen que els fundadors del nostre poble van ser gent del País Valencià. Benidorm, segons Gelabert, i el Grau de València, segons Figueres. Xavier Figueres rectifica i desmitifica alguns punts dels escrits del caporal Gelabert, sobretot el que fa referència a l'any d'arribada i el poble originari dels que ells dos anomenen primers pobladors i fundadors del poble. Gelabert fa arribar els benidormers a la darrera meitat del segle XIX, cap al 1830, i Xavier fa arribar els valencians del Grau a l'últim quart del segle XVIII, 1775. El nostre poble, influenciats pels manuscrits de Gelabert durant molt de temps, i encara ara molts ho retenen, vam donar per descomptat que descendíem dels benidormers, que havien atracat a la costa de la Cala de la Merla, ell deia així, la Merla, i de fet, aquesta creença ha produït l'agermanament entre les dues poblacions. Aquí al poble tenim el carrer de Benidorm i tenim l'avinguda de l'Ametlla de Mar, una avinguda molt maca, al racó de Foix de Benidorm. No sé si encara fins algun carrer. Hi ha algun carrer dedicat al poble, al Grau de València?
El Grau de València no conec. El carrer Benidorm sí que tenim aquí l'Ametlla de Mar, però el carrer Grau de València...
O carrer de València, perquè en definitiva, si hem de fer cas a Xavier, hauríem de rectificar aquesta creença tan clavada dins de la memòria col·lectiva del poble. No?
Però és una proposta, ara que s'està urbanitzant zona de Ribes Altes, posar aquest nom a un dels carrers, Grau de València. Hem de tindre en compte, Joan, però, la gran influència que a la primeria del nostre poble deuria exercir tota aquesta gent que venien de Benidorm cap aquí, a la Madrava, a pescar la tonyina, també un dels primers nuclis que es van poblar amb els armejos calats i també els subjectes als fons, aquelles grans àncores a les acaballes del segle XVIII, i que de bon segur i de bon començament els madraveros mantindrien contacte i relació també amb el nucli urbà de la Cala, fins i tot potser del Perelló.
Jo crec, tal com insinués, que aquesta és una dada històrica que devia donar peu a la teoria del caporal Martí Gelabert, que els que van fundar el poble venien de Benidorm, perquè ja estaven aquí, aquesta gent. Però siga d'aquí, siga de Benidorm, o sigui de Grau de València, la influència lingüística del País Valencià ha sigut quasi inexistent a la Cala i s'hi ha imposat la forma de parlar del municipi del Perelló, del que van formar part més de 100 anys de la nostra vida calera. És de suposar que a la família o famílies perellonenques que estarien a cura o cuidado de la Torre de l'Ametlla, l'antiga nissaga calera dels Torreros, del poble pot vindre d'aquí, implantada aquesta torre sobre el que més tard va ser la Punta de Balcells, s'hi van afegir ben aviat altres famílies del Perelló i altra gent vinguda de les comarques del riu, especialment de la Ribera d'Ebre i algunes del Camp de Tarragona, seguint els grans moviments de població de les comarques interiors cap a la costa que començaren molt aviat al segle XIX. Tota aquesta llau de gent deuria engollir-se qualsevol vestigi d'accent valencià que ens van portar unes poques barcades de pescadors de Garbí.
Perdona, Joan, nombraves la punta de Balcells. Sí. Potser hi ha gent jove que ens està escoltant i no sap ben bé on ubicar aquesta torre.
Quines oficines municipals hi ha allí?
El telecentre.
El telecentre,
molt bé.
El telecentre està...
El que era la casa de Balcells.
I fixa't que la
casa... I després la casa de Bon. O abans va ser la casa de Bon i la casa de Balcells.
Bon va comprar la casa de Balcells, que era un metge, doncs, molt... que va estar aquí, doncs, als anys, segurament, als anys 20, no sé si abans de la guerra, però, o després de la guerra. Era un metge molt, molt conegut, molt popular. Ell i el metge Merino. I a la guerra el metge Bofarull. O abans de la guerra, també. En tot cas, a vegades he comentat que la casa de Balcells tenia un cantó. L'arquitecte de la casa de Balcells va fer un cantó arrodonit.
Sí, era molt
bonica. En forma de torre, que potser el millor allò volia rememorar l'existència en l'emplaçament d'aquella casa, de l'antiga torre de l'Ametlla. Molt bé, doncs. En tot cas, diguem que jo trobo un vestigi valencià molt curtet, monosíl·lab, però molt present a la part la calera que jo encara he usat de jovenet i de menut, i conegut fins fa poc, i no sé si avui dia encara s'usa, fa l'efecte que ja s'ha perdut, que era l'exclamació «Txè». Aquí amb veu oberta, no «Txè» com en algunes parts de València, «Txè», «Txè», diferent del «Txèic» o «Txèc», que aquí també els usem, que salpebrava les converses entre caleros. Alguns arcaïsmes que encara ens perduren podrien tenir arrels valencianes. Aïnes, en compte d'Aïnes, Arraix, que era el patró de la Madrava, Redó, en compte de Rodó, Prova, Batallol, i altres termes mariners i parts de la barca, però la música, la fonètica dominant del nostre registre de català no té contacte amb la música, les vocals i les consonants valencianes. Potser les erres finals de por i dur, que arreu ara sonen por, jo tinc por, diuen en les manifestacions, aquí diríem jo tinc por, això és molt dur, no és dur, sinó dur. Potser són reminiscències de la pervivència valenciana de les erres finals. Ells diuen estimar, no diuen estimar, diuen calor, no diuen calor, diuen mocaor, mocador, no mocador. De tota manera, també la realitat geogràfica, i ara anem acabant, de l'emplaçament del nostre poble, al vell mig de l'extensa terra de ningú, anomenada desert d'Alfama, ha contribuït a mantenir-nos immunes als accents tant valencians i tortosins pel sud com tarragonins pel nord. I per la forma de parlar, depenem més de la comarca de la Ribera d'Ebre que no pas del Baix Ebre.
Sí, perquè això també s'ha comentat, que potser en comptes de ser del Baix Ebre, potser hauríem de pertànyer a ser la part de mar
de la
Ribera d'Ebre.
Perquè
amb l'Hospitalet, completament diferents, tallats pel coll de Balaguer i cap al sud, potser el Perelló, l'Ampolla va arribar més tard, però tampoc acabem de... Tot i que el Perelló són els nostres pares.
No? L'Ampolla és tortosina, la part de l'Ampolla ja és tortosina, clara, diguéssim, no? Sí, però jo penso que aquesta indecisió i aquesta... Bueno, la llengua també, el dialecte nostre...
Que et diuen més si ets de Lleida...
I també ha influït la indecisió de pertanyença a quina comarca, sobretot perquè aquí el port pesquer era la vella, la comarca del Baix Ebre. L'Ampolla i la Cava encara no havien sobresortit, encara no s'havien fet grans amb l'augment significatiu de la flota pesquera. Vol dir, doncs, que érem un poble d'una economia pràcticament marinera en una comarca
marcada pel riu,
d'agricultura i bàsicament d'agricultura de regadiu.
I marcada molt pel riu Ebre, que aquí mos queda un pal lluny.
De fet, nosaltres ara estem molt posats i molt integrats, però d'ebrencs no ens hem considerat del tot quasi bé mai. Bueno, a tall de conclusió,
sí.
Què podem afirmar? Podem afirmar que el parlar i l'accent de les primeres barcades valencianes que van arribar a la Cala de l'Ametlla no han deixat gaire senyal en la parla calera.
Això vol dir, Joan, o no vol dir que hem d'oblidar i deixar de valorar les arrels sentimentals històriques que sempre ens uniran a Benidormers Benidormers?
Sí,
ho dic bé?
Sí, abans deia Benidormins, jo no, és Benidormer. Benidormers, gent de Benidorm i valencians.
I valencians.
Mai deixarem de tindre este record de la seva presència de des de les primeries del poble aquí al port i al cor de l'Ametlla.
No sé si hem sortit de dubtes o no, jo penso que he quedat una mica aclaridor aquest tema avui que hem tractat sobre el lèxic, aquest parlat tan nostre, aquesta pronunciació. En tierra de nadie, en terra de ningú, com molt bé afirmaves, es troba a l'Ametlla de Mar. Seguirem parlant la setmana que ve, Joan, quin tema, per on navegarem, per on tirarem?
Jo ja entraria en el tractament dels verbs, perquè el verb és una paraula que s'usa molt en les frases i han acabat, per dir-ho així, coloreja molt la nostra manera de parlar i nosaltres tenim una manera de pronunciar els verbs molt, molt, molt particular.
Com?
Molt particular.
Sí, sí, però...
Per exemple, que, digui, diu un altre, digui, nosaltres mai. Digue, en Tortosa no. Nosaltres diem, digui, que no ho faci, això, no que no ho faci, ni que no ho faci, ni que no ho faça, com diuen els... No, nosaltres diem que no ho faci.
Amb l'ia, acabat amb l'ia.
No ho faci, ia. Bueno, tot això i altres temes relacionats amb els verbs, o sigui, que et dic, identifiquen molt el calero, parlarem doncs la setmana que ve.
La setmana que ve, doncs, aquí estarem esperant-te, Joan. Moltes gràcies.